Són les 5 de la tarda.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us oferim una interessant entrevista al nou vicari de l'Opus Dei a Catalunya, mossèn Ignasi Font. Després de 7 anys com a vicari de l'Opus a Castella i Lleó, Cantàbria i Astúries, ha tornat a casa. Mossèn Ignasi Font és doctor en dret civil, dret canònic i va exercir com a advocat a Barcelona. L'any 2002 va rebre l'ordenació sacerdotal. Va conèixer i va tractar personalment Sant Josep Maria Escrivà i el beat Àlvar del Portillo, fet que qualifica de gran alegria alhora que de gran responsabilitat. En aquesta entrevista ens parla de la importància de l'Opus Dei de Catalunya i de la seva col·laboració i corresponsabilitat amb les esglésies diocesanes. L'Opus Dei va néixer a Espanya i actualment està present a 68 països. Mossèn Ignasi Font ens parla de la universalitat de l'obra fundada per Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer.
Des del primer moment, efectivament, l'obra va néixer universal. O sigui, tot i que va néixer a Espanya, però amb vocació universal, no? I per circumstàncies històriques, doncs, primer es va estendre a Europa, després a Amèrica, no? Ara ja des de... Em sembla que als finals dels 50 ja van a Àfrica, o sigui, a Kènia, amb una idea molt clara del fundador de l'obra, perquè van demanar que comencés una tasca corporativa i va dir que d'acord sempre que fos multiracial. I va ser, de fet, la primera escola multiracial que es va fer a tot Àfrica, va ser una escola de l'Opus Dei, Strathmore College.
En aquest número de Catalunya Cristiana ens fem ressò de dues històries de superació protagonitzades per dos joves hondurenys. El Rafael i l'Edwin van créixer a la llar de Nuestros Pequeños Hermanos a Honduras. Allà van trobar una segona oportunitat i van refer una infància trencada. Fruit del suport i de la família que van trobar en aquesta obra d'atenció als més petits, ara són dos professionals que col·laboren amb la casa que els va ajudar. El Rafael com a psicòleg i l'Edwin com a metge atenen nens i nenes en situació de dificultat. Ells es veuen reflectits en aquests petits i d'alguna manera retornen el que han rebut. Dos testimonis d'esperança i de noves oportunitats que han donat fruit. I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us convidem a descobrir la tomba de Jesús, el Sant Sepulcre de Jerusalem, que per primer cop s'obre completament en 500 anys.
Per subscriure-us a Catalunya Cristiana, truqueu al 93 409 28 10 o entreu a catalunyacristiana.cat. També la trobareu cada setmana a liquiosc.cat i a parròquies i llibreries d'arreu de Catalunya.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Voleu començar el 2017 amb bona companyia? Doncs veniu al sopar de cap d'any que hem organitzat des del Club Més Amics al restaurant Pomerada de Barcelona. Preu per persona, 60 euros als socis i 70 als no socis. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Sopar de cap d'any amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
La Generalitat, al teu costat. Les tovalloletes humides s'han convertit en un residu molt perillós pels sistemes de sanejament de Catalunya. A diferència del paper higiènic que es desfà, les tovalloletes es desfilen i es barregen amb altres residus fins a provocar grans embussos. Aquests provoquen un sobrecost de 500 a 1.000 milions d'euros l'any a tota Europa que paguem entre tots el rebut de l'aigua. Recorda, el vàter no és una paperera. Evitem problemes a les depuradores fent una bona gestió de l'aigua i dels residus d'higiene personal a la llar. Troba més informació a gencat.cat/aca o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Bracafé us ofereix el temps.
Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra.
Joan 8:7. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts. Ja som a diumenge i una setmana més, doncs toca compartir amb vosaltres, no perquè toqui, sinó perquè ens ve de gust fer-ho, perquè volem una horeta més de ràdio, de bona ràdio, de Compromís Ciutadà, alternant els continguts del Compromís Ciutadà d'aquesta setmana que acabem de passar, que tot just deixem enrere, amb la bona música. I aquesta vegada tornaran a ser músiques del món, com per exemple aquest homenatge a Caridad de Modest Cepeda, amb la que hem volgut començar el programa, però també podrem escoltar a Rui Mingas amb la cançó Colonial, a Yosun Dur i Alan Stivell amb un tema que es titula A United Earth One. També escoltarem a Augusto Cego i una cançó que es diu Mar, i un altre tema, marxarem cap a Kènia, que es diu Nipelaki Kwa Baba, de Dr. Kingesi. Sí, sí, és estrany de pronunciar tot això, són llengües d'arreu del món. Fem la volta al món també a través de la música, però aquesta setmana ens quedarem a la riba del Mediterrani, concretament a l'altra riba, a la riba oriental, perquè allà sabeu que hi ha un conflicte armat, que és el de Síria, i grans onades de refugiats que estan fugint de les bombes per intentar trobar resguard, una vida més segura. Doncs bé, avui parlarem d'això, de refugiats, i ho farem amb una persona, la Míriam González. Ella és consultora d'ACNUR, que entrevistava personalment les famílies que sortien de Síria per veure com se les podia reubicar. No us perdeu el Compromís Ciutadà, que comencem tot seguit.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui al Compromís ens acompanya la Míriam González, que és consultora d'ACNUR. ACNUR, que està sortint tant en els mitjans a propòsit de la crisi de refugiats, i el que parlarem amb ella és de la seva experiència amb ells, correcte, no?
Sí, 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 correcte.
Quant de temps has estat treballant amb refugiats?
3 anys.
3 anys com a consultora d'ACNUR.
Com a consultora.
Ara, diguéssim que estàs en un moment de pausa o de parèntesi o del que sigui.
Sí.
I, per tant, és un bon moment, diguéssim, per, des de la tranquil·litat, reflexionar i veure què ha anat passant, no?
Sí.
I aquests 3 anys on has estat?
Doncs he estat 2 anys i mig a Líban i mig any a Jordània.
Que són precisament els països que més flux reben, no?, de refugiats siris, és correcte?
Sí, sí, sí. De fet, clar, els països veïns de Síria...
Els colindants, clar, clar.
Clar, que són, doncs, Turquia, Jordània, Líban. Líban, per exemple, hi ha com 1 milió de refugiats sirians registrats amb ACNUR.
Registrats.
Registrats,
ja. Amb ACNUR vol dir que pot ser que estiguin registrats amb alguna altra agència, per exemple, o entitat?
No, no. És, sí, si és només poden estar registrats amb ACNUR, però hi ha alguns refugiats que no es registren per diferents motius. I aleshores, sí, hi ha 1 milió registrats a ACNUR.
Per tant, és fàcil pensar que en realitat de refugiats n'hi ha molts més, no?
Hi ha més, hi ha més.
I del Líban, que és un país que ja n'ha rebut anteriorment, no?, de conflictes com el palestí, correcte?
Sí, correcte.
I llavors allà s'ajunten? És que ho desconec, perquè no hi he anat mai.
No s'ajunten, perquè els refugiats palestins viuen a camps palestins, i al Líban, per exemple, els refugiats sirians no estan en camps, estan en cases que no estan terminades, estan antigues botigues, estan en espais urbans informals.
I així, 1 milió i mig de persones?
1 milió i mig, no. Registrats amb l'ACNUR hi ha 1 milió, després hi ha una mica més, no sé quin és el número, perquè, evidentment, al no estar registrats no podem saber.
Però vull dir, com a mínim hi ha 1 milió i mig... A veure, si jo ho entès bé, eh? O sigui, com a mínim hi ha 1 milió i mig de persones que venen de Síria, que fugen de Síria,
sí,
i que viuen en espais urbans, com puguin ser cases a mig fer,
sí,
establiments comercials que potser estan abandonats, llavors
sí,
estan
sí,
recuperats per ells. Això és així?
Sí, sí, sí.
Això és una imatge que no la teníem registrada, eh? Perquè quan dius refugiats, sí que et penses extensions de terreny amb aquelles tendes blanques I te'ls imagines allà? I en el cas de Jordània també ocupen espais d'aquests o és diferent?
En el cas de Jordània, la majoria de refugiats sirians estan, són també refugiats urbans. Hi ha alguns... hi ha dos, a Jordània hi ha dos camps de refugiats, un molt conegut, segur que l'ha sentit, el Zaatari, que és... que es va construir el 2012, i hi ha un altre, però són només dos camps. La majoria de... Nosaltres pensem que tots els refugiats viuen en camps.
És que és això, però... és això. Clar, això és el que estem aprenent, digues. Però...
Bé, això no. I també és per temes polítics, com molt bé has dit, perquè tant a Jordània com al Líban van arribar molts palestins als 50, i aleshores es van arribar com refugiats i amb la intenció que no seria permanent. I aleshores es van crear uns camps que a poc aquests camps han desenvolupat, són com barris dins de les ciutats. Aleshores, aquesta situació, que en principi no era permanent...
S'hi ha tornat
permanent. Aleshores, com aquests països no volien repetir l'experiència, el que va passar amb els refugiats palestins fa 50-60 anys, que ara ja estan al país de forma permanent, per això han evitat construir
camps de refugiats.
Ostres. I de fet, clar, hem de pensar que el Líban és un país és molt, molt, molt petit. És que és com Astúries. Aleshores, és un país de 4 milions d'habitants, aproximadament, i hi ha un milió de refugiats sirians al Líban. És com si aquí a Espanya, imagina't, no? que som 47, 48 milions, és com si ara, de sobte, tinguéssim 12 milions de refugiats. Què passaria amb el país? I tot es col·lapsaria, no? Les infraestructures.
I això és el que passa allà? És a dir, està col·lapsant Líban, per exemple, per aquesta rebuda de refugiats? O no?
Home...
És difícil.
El Líban ja té uns problemes interns i, a més, evidentment, està rebent molta ajuda humanitària per part d'organitzacions internacionals. Però, clar, hi ha problemes pel tema, doncs, el sistema educatiu, el sistema sanitari. També hi ara problemes de que els libanesos diuen que no tenen feina per l'arribada dels refugiats. O sigui, clar, hi ha...
Sí, coses que en sonen, vaja.
Oh,
El compromís ciutadà. Comunicació i consciència.
Ens acompanya la Míriam González, que aquests darrers 3 anys ha estat consultora d'ACNUR a Jordània i també ha estat al Líban treballant amb refugiats. Déu-n'hi-do, quina experiència. És difícil el dia a dia allà, quan estàs atenent o treballant amb refugiats, o la tasca de consultor és molt d'oficina?
No, és difícil, perquè a més jo treballo recentment i el que faig és entrevistes cada dia amb refugiats siris, amb famílies síries, per entendre els motius pels quals han fugit de Síria i entendre també les seves condicions socioeconòmiques al país d'acollida, doncs al Líban o a Jordània. Aleshores, és cada dia sents totes les...
Quantes persones pots arribar a escoltar en un dia, més o menys?
Doncs puc tenir o una o dues famílies, depèn del dia. Aleshores, jo entrevisto només els adults de la família, però clar, també al principi, quan comencem l'entrevista, també estan els nens amb nosaltres, i després entrevisto imagina't una família de 6. Entrevisto primer a tots, després el pare, després a la mare, i els nens ja... Només és amb els pares, no puc entrevistar
ja.
Només...
Mm-hmm. Perquè potser per això hi ha alguna altra agència de Nacions Unides que s'hi implica o no? Dic, els nens, qui treballa amb ells? UNICEF, per exemple?
Nosaltres també, ACNUR també entrevista els nens...
Val. Escolta'm, i clar, deus sentir moltes històries. En recordes d'algunes que t'hagin impactat especialment o que recordis, que et costi...
Uf, hi ha moltes històries. Jo me'n recordo una història que em va marcar. Una família d'Alepo. A més, és que jo també vaig viure 3 anys a Síria abans del conflicte. I clar, jo he vist una Síria en pau, sense conflicte, i ara... Quan sento totes aquestes històries, jo conec tots aquests...
Clar, sents Alep i dius, aquí he estat,
clar,
i sé
clar.
Com és Alep, no? Clar.
Sí, doncs a Alep, aquesta família, jo havia d'entrevistar a un home que tenia càncer i que, de fet, al final no el vaig poder entrevistar perquè aquell dia estava molt, molt malalt, i aleshores vaig entrevistar el germà. Mm. A la setmana o així d'entrevistar el germà, el que tenia càncer es va posar molt, 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 molt malalt, i aleshores van decidir portar-lo a Síria perquè preferien dir, mira, que mori a Síria i no al Líban, que és un país que no és el nostre, no? I aleshores va morir de camí, a l'ambulància. No va arribar a Síria. Aleshores em va marcar molt, perquè a més aquesta família, que era d'Alep, que una família normal, que tenien una vida normal, que tenien una casa, un cotxe, els nens anaven a l'escola, i de sobte, per una guerra, ho han perdut absolutament tot. I, a més, han de fugir a un país que no és el teu. El teu germà es posa malalt de càncer.
Per tant, d'alguna manera, el teu testimoni constata el que s'ha dit moltes vegades, que és que les persones que fugen de Síria, les que, per exemple, volen entrar a Europa, són el que diríem classe mitja? O no?
Hi ha de tot.
Hi ha de tot. Val. Passa res.
També pensa... que els que ara estan arribant a Europa il·legalment, molts, clar, per entrar il·legalment estan pagant a màfies. I aquestes màfies, jo he llegit que poden arribar a cobrar com $5,000 per passar...
Per fer el transport.
Aleshores, clar, una família de classe baixa potser no té aquests diners com per poder arribar.
Ja, per pagar tot això. Va, llavors estàvem en que tu els reps, tu els hi fas l'entrevista, i llavors quin és el següent pas? És a dir, l'entrevista que tu fas amb ells, per què els hi fas? Quines informacions necessites tu per poder fer la teva feina? M'explico?
Sí. Doncs jo, a través de l'entrevista, vull entendre els motius pels quals van fugir de Síria i després també les condicions socioeconòmiques de la família al país de, doncs, el Líban o a Jordània, el país d'acollida, per, i després avaluem a l'ACNUR si ressentament a un tercer país és l'opció més vàlida permanent, la solució permanent més vàlida per aquesta família. Aleshores, si avaluem el cas i considerem que ressentament és una bona opció, presentem el cas a un tercer país. Per exemple, als Estats Units, a Canadà, països a Europa, i aleshores són ells els que tenen l'última opció, decideixen. Ja. O sigui, nosaltres a l'ACNUR identifiquem els casos més vulnerables que podrien ser...
Val. I llavors penseu a quin país poden anar de destí, en funció dels seus paràmetres, per exemple, socials.
Clar.
I si el país diu que no, què passa amb aquella família?
Si el país diu que no, nosaltres intentem presentar el mateix cas, la família, a un altre país.
Però, clar, poden tardar molt els països en donar resposta, no?
Poden tardar molt alguns països, sí. Jo, quan he estat tant a Líban com a Jordània, degut a l'emergència, que hi ha molts refugiats siris en aquests països, s'intenta ser àgil.
Anar sí. per feina.
I, evidentment, que en funció de si hi ha refugiats que realment tenen, per exemple, problemes de protecció i que realment han d'abandonar el país en un marge de temps breu, aquestes famílies, aquests refugiats, tenen prioritat, no? Intentem
que la tinguin.
Sí, sí, sí.
Design long, great on
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Igualment, això és el que intentem des d'espais com aquest. Avui amb Míriam González, és consultora d'ACNUR, amb experiència en refugiats tant a Jordània com al Líban, amb refugiats que provenen de Síria, i m'imagino també d'altres països o només de Síria? Míriam, principalment de Síria, no?
Clar, jo he treballat com a consultora d'ACNUR, he treballat a Jordània i al Líban. Aleshores, jo he treballat amb refugiats...
Que no fos que, per exemple, també vinguessin de Beta Sabek, del Pakistan, que també n'hi ha, no? I que també anessin a parar doncs, en aquests països. Però ho desconec, la veritat. No sé si els que fugen del Pakistan o de l'Afganistan doncs, també n'hi ha que acabin a Jordània o a...
Sí, no,
a
també. També hi ha. El que passa és que jo, com treballo en o he treballat en el programa de reassentament de refugiats sirians, aleshores...
Està clar. Tenim un problema amb això. I resumeixo una mica per situar-nos, eh? Així, fer aquest exercici per contextualitzar, que és que el que feies tu és entrevistar-los per saber, un cop arriben a Jordània o al Líban, conèixer les seves condicions socials i a veure cap a quin país els podem reassentar en cas de que ho considereu oportú. Però, clar, aquí ve la pregunta. Què passa amb una Europa que cada cop aixeca més els murs? Perquè igual considereu que Alemanya és el país ideal. O Espanya, que n'ha acollit tan pocs. Què passa, llavors? Com es fa? M'explico? Com ho feu?
Clar. Nosaltres funcionem per quotes, no? En funció de... Cada any, el país que sigui, doncs Alemanya, Espanya... Espanya no...
Espanya fluixet, no?
Molt fluixet, sí. La veritat és que sí. Anuncia les quotes. Aleshores, clar, en funció d'aquestes quotes, per exemple, amb tradició de ressentament, també Canadà té moltes places pels refugiats siris, els països nòrdics... En funció d'aquestes places, intentem alocar les famílies més vulnerables a aquests tercers països. Però, com tu molt bé has dit, hi ha un problema molt, molt important de... Perquè, al final, el ressentiment no, és un instrument de protecció internacional
clar,
solidaritat internacional. I el que estem veient últimament a Europa és tot el contrari, no? I països com, jo que sé, com Hongria, que estan aixecant...
Murs directament.
Murs, sí.
I a més que voten en referèndum que no els volen.
Sí.
O sigui, a sobre això.
Sí, sí. Països que a més, com Hongria, que tenen, sembla, molt poca memòria històrica, perquè ells mateixos van fugir dels soldats soviètics, el 56, i van ser acollits a països com Àustria i Iugoslàvia com a refugiats. És a dir, que ells mateixos també han...
Un petit, no? És que si ens posem a mirar el passat dels pobles...
Exacte.
Quin poble no... Pocs n'hi ha, però pocs, eh? Quin poble no ha patit i ha hagut de marxar del seu país per refugiar-se a una altra banda. Bueno, Déu-n'hi-do. Per tant, aquí constata una mica la falta de solidaritat dels pobles, les coses com són, no?
Sí, sí, sí.
I amb els nens? Has treballat amb nens? Ja no els entrevistaves d'acord, però deus conèixer històries de nens, no?
Sí, 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 evidentment.
I això...
Puf. Puf, sí, perquè a més, clar, aquests nens han vist, doncs imagina't, han viscut bombardejos o com el seu pare ha estat detingut o desaparegut, s'han hagut de... potser estaven a casa a l'escola i s'han hagut de corrents a amagar... a més, són nens que han perdut, molts nens han perdut 2 i 3 anys d'escola com a conseqüència del conflicte a Síria. I després hi ha nens, per exemple, a Líban o Jordània, que no poden anar a l'escola perquè han de treballar. Però nens petits de 6, 7, 8 anys que com han d'estar amb la família... aleshores fan feines de, doncs jo què sé, carregar caixes a supermercats i estan treballant 10, 12, 14 hores al dia cada dia, i clar, això té conseqüències psicològiques,
físiques,
són nens que tenen mal d'esquena, molts, però han de recolzar econòmicament a la família, perquè no arriben.
Amb això, ACNUR hi actua, o ACNUR simplement el que fa perquè no pot fer més, m'imagino, eh? És una tasca purament burocràtica de facilitar els papers d'asil, etc., en aquests refugiats. M'explico?
Sí, nosaltres, per exemple, un dels criteris que té ACNUR per assentar famílies és nens en situació de risc. Aleshores, nosaltres, quan ACNUR ha identificat un nen, per exemple, que està treballant i que no pot anar a l'escola per ajudar a la família econòmicament, aleshores hem intentat ressentar aquest cas.
Sí, sí, però vull dir, en el cas de que no puguis, que no aconsegueixis això, el nen seguirà allà on està, en aquella zona on ha acabat refugiada amb la seva família.
Uh-huh.
Vull dir, llavors, mentre no troba un nou país per anar, haurà de seguir anant al súper a descarregar caixes, per exemple. Llavors, la pregunta és aquesta, si ACNUR treballa perquè aquest nen, pues, vagi menys hores a treballar, o les condicions laborals siguin una mica millors, o alguna cosa d'aquest estil. M'explico?
Clar, des d'ACNUR, UNICEF o altres organitzacions, ONGs, el que s'intenta és sensibilitzar a la població local, no? I de dir, això no està bé, de tenir un nen treballant X hores. I, a més, el que s'intenta amb aquests nens és, com no poden anar a l'escola, per exemple, que rebin, encara que sigui educació informal, no? Cursos d'idiomes o de matemàtiques.
O mar sin fin, m'ho vuelto ya, ni a creixer, que vaig un dia pes banda baix. El perdé na buceu azul. O mar sem fim, pen da notícia e que ele ingrata que se tinha os braços inocência trazer outro peis me apeto. Mar sem fim, o alto já me acredito que vai um dia fez banda baixo ele perder na buceu azul. Oh, mar sem fim, vem da notícia de que ele ingrata e sei tinha os braços inocência trazer outro beijo em apito. Nes notis sem fim, ou na mangia e o céu azul, na buonda estraçoeira, trazer banhador de fim. Mar das prazer, panca morrer, nes frio, nes tentativa, um barco sem rumo, um tasperabo ali na praia. Mar de turbidez, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim, trazer e ondina, banha peto. Mar de sonho, mar de creteu, mar de amor, mar de esperança, mar de bonança, trazer e ondina, banha peto.
les notes sans fin, on a magia e o céu azul. Na boa onda traiçoeira, trazer banhador de fim. Mar das prazer, panca morrer, neste frio, neste tentativa, um barco sem rumo, um tasperabo e na praia. Mar de turbira, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim. Trazer ondina, banha peito. Mar de sonho, mar de crecer, mar de amor, mar de esperança, mar de morança. Trazer ondina, banha peito. Mar de turbidez, mar de raiva, mar de dor, mar de tristeza, mar sem fim, trazer ondina, banha teto. Mar de sonho, mar de crecer, mar de amor, mar de esperança, mar de bonança. Trazer ondina, banha peito.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
La Miriam González és consultora d'ACNUR, 3 anys treballant amb refugiats siris a Líban i a Jordània. Per cert, on vas viure, del Líban? Líban, Líban?
Sí.
I a Jordània?
A Jordània, a Amman.
A la capital.
A la capital. I a Líban, també a Beirut.
Sí.
I he viscut també a Trípoli, al nord del país, i una miqueta més amunt, a la Kuwait.
I a Síria, on vas viure?
A Síria, a Damasc.
Però et deuries desplaçar pel territori.
Sí, sí, clar, perquè abans del conflicte.
I allà què és el que hi vas estar fent, a Síria, abans del conflicte? Perquè no tenia tant a veure amb ACNUR, no? O sí?
No, abans del conflicte vaig anar, de fet, a estudiar àrab. Jo estava estudiant àrab aquí, a l'Escola Oficial d'Idiomes, i aleshores vaig decidir anar per 3 mesos a estudiar, i em vaig quedar 3 anys.
Allò típic, allò típic.
Sí, sí,
sí. I l'àrab com el portes?
No, molt bé.
Sí? I, per tant, parlaves amb totes aquestes persones que entrevistaves, amb tots els refugiats, amb àrab parlaves.
Sí.
Està bé. I l'estil de vida allà, bé, sí? Vull dir, l'estil de vida, per exemple, a Beirut o a Amman, o estaves moltes hores dedicant-te a les entrevistes amb els refugiats?
Estava moltes hores, sobretot, sí, al Líban. Vam tenir un, sobretot el 2000... quan vam començar amb tot el programa de reassentament, 2014-2015, 2013, sí, juny 2013. Però, clar, jo intento, perquè, com hem comentat abans, és una feina molt difícil, perquè cada dia estàs en contacte amb refugiats i escoltant tragèdies cada dia. Aleshores, és molt important també, per la teva salut mental,
clar,
saber desconnectar. I per mi, per exemple, és molt important la vida social, l'exercici,
etcètera. Però, malgrat tot, t'emportaves alguna tragèdia que havies escoltat al llit quan t'anaves a dormir o no? Tenies alguna història que et despertava o aconseguies bastant establir fronteres?
Crec que he aconseguit bastant establir fronteres, però és inevitable. És a dir, sempre, i sobretot quan estàs cada dia amb refugiats, sempre tens al cap alguna història que et marca. com, jo què sé, és que jo també he vist nens que arriben a les entrevistes que els hi falta un braç per, com a conseqüència del, de la guerra, d'una bomba. Vull dir que, clar, això és molt, molt dur.
No, però és que, a més a més, les imatges que ens arriben de Síria són de les més dures que hem vist mai, no? Mm. Perquè, com va haver-hi la guerra de Bòsnia, per exemple, ja fa 20 anys o així, dèiem, ostres, quina guerra més sanguinària, i efectivament va ser una guerra molt macabra en alguns episodis, però és que sembla que la de Síria, no sé si és la teva impressió, eh? Sembla que la de Síria encara ho estigui sent més. Tu tens aquesta impressió, què? Sí.
Sí, 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 sí. I de, i ja et dic, no només de, del conflicte, de bombardeig, de també quanta gent ha estat arrestada, detinguda, quanta gent ha desaparegut. I això que parlàvem dels nens, que hi ha nens que han viscut com el seu pare era detingut i que no saben on està.
Que no saben res més.
No saben res més. Aleshores, clar, tu veus tot això.
I ara potser et trasllado una sensació més meva quan veig totes aquestes realitats, no? De quan agafes els diaris i veus imatges d'Alep, per exemple, o de Homs, que estan com estan de destruïdes, i penses, el que tinc aquí, o Barcelona, que estic també, no és vàlid, no s'hi val. Si veus que allà estan, allà, de la manera que estan, no s'hi val que jo estigui així. O sigui, hauríem d'estar tots bé, o tots malament, millor tots bé, no? No sé si tens aquesta sensació del que vius aquí quan estàs en pau, no és vàlid, perquè no ho té tothom. Tens sensacions d'aquestes o què?
Sí, sobretot el fer aquesta, el desenvolupar aquesta feina, el que m'ha ajudat és a relativitzar els problemes.
Val.
Que moltes vegades ens passa qualsevol, ho sento, tonteria, i és com nos morimos todos. I clar, després d'haver estat 3 anys en contacte amb refugiats siris i escoltar el que escolto, i que a més és gent que estan... Jo a les entrevistes els veig moltes vegades molt sencers, molt, amb molta força, i dic, mira tot el que han patint, el que estan patint, perquè tampoc és fàcil la vida de refugiat al Líban o a Jordània, i ells encara estan...
Ja,
estan
ja.
Relativament, evidentment, forts, i volen tirar endavant, i volen marxar a Europa, per exemple, per intentar fer una nova vida.
Em fa por que aviat els mitjans en parlin, no en parlin, cada cop menys, i que la realitat dels refugiats, i ara et parlo a Europa, segueixi sent la que és. No sé què en penses d'això. Entens què vull dir? Perquè en van parlar molt fa uns mesos.
Sí, però ara estan...
Ara n'estem parlant una mica menys.
Mm-hmm.
Em fa por que això caigui en l'oblit i que quedi allà. Tu també ho veus, no? Això? O no?
Jo crec que aquesta crisi de refugiats seguirà i seguirà. No és una, o sigui, no és una cosa que marxarà l'any que ve o en 2 anys. Aleshores, com abans comentàvem amb el tema de ressentiment, és també una qüestió de solidaritat internacional no només amb els refugiats, sinó amb els països veïns, que són els que realment estan pressionats i estan rebent els refugiats. Aleshores, espero que no s'oblidi això a Europa.
Mama, ni mecho shwana haya mateso. Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Sitaweza kamwe kuvumilia. Amekuwa hanijali hata kwa maradhi. Usiku na mchana jua nikemea. Hataki mie nende shule sababu si mwanawe. Hataki mie nende shule sababu si mwanawe. Mama tafadhali nipeleke kwa baba. Mama nakuomba unipeleke kwa baba. Mama
sho ana ya mateso jinsi ana pionitesa huyu baba wa kambo sitaweza kamwe kuvumilia sitaweza kamwe kuvumilia amekuwa kanijali hata kwa maradhi usiku na mchana yuwa nikemea hata kimienende shule sababu si mwanawe hata kimienende shule sababu si mwanawe mama tafadhali nipeke kwa baba mama nakuomba unipeleke kwa baba mama nakuomba unipeleke kwa baba nikamuone nipeleke kwa baba kamuone nipeleke kwa baba kamuone
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
La Miriam González és consultora d'ACNUR, però abans d'ACNUR i d'haver estat treballant al Líban i a Jordània, havies estat a Síria, també ho hem dit.
Sí.
Però exactament qui feies? Perquè, clar, tu deuries dir Síria i la família que va pensar, ui, on te'n vas?
Sí.
No?
Sí, sí. I la família i els amics era, però què fas? On...
Estàs boja?
Estàs boja, perquè te'n vas a Síria? Jo havia estat amb una amiga l'any anterior a Síria, de vacances, i aleshores, com ja coneixia el país, vaig decidir tirar-me a la piscina i anar a estudiar.
Molt bé. Sabies algú d'àrab o no quan hi vas anar per primer cop? Ah, sí, em vas dir que sí, que estudiaves aquí a l'escola d'idiomes. Sí. Molt bé. Bueno, i abans que esclatés el conflicte, què és el que hi vas estar fent allà?
Doncs al principi vaig estar estudiant àrab i després vaig treballar també a l'Instituto Cervantes, a Damas, com a professora
de castellà.
Molt bé. I després també vaig fer una internship, unes pràctiques, amb una beca de la Generalitat, a la UNRWA, que és l'Agència de Nacions Unides pels Refugiats Palestins. Un projecte sobre educació medioambiental.
Molt bé. I en què consistia el projecte així a grans trets?
Per sensibilitzar els nens i nenes de les escoles de la UNRWA sobre la importància del medi ambient, del respecte, de reciclar...
Clar, d'alguna manera tu ja vas estar en contacte amb persones refugiades i, per tant, cada cop i volta et posessis a parlar amb famílies de Síria no t'era una cosa nova, imagino, no? Això, vull dir, coneixies ja altres històries d'altres conflictes de persones que havien fugit, és així, no?
Sí, el que passa és que és diferent perquè els palestins, com hem comentat abans, ja porten... amb els palestins, per exemple, que jo m'havia entrevistat, potser ja eren de segona, tercera generació.
Val,
ja havien nascut a Síria. En el cas dels siris, és gent que vivia a Síria, homes, dones, nens, que tenien una vida completament normal, com tu i com jo, i que...
De cop i volta,
perquè molts han hagut de fugir de Síria amb el que portaven, amb pijama, amb la roba. O sigui que és diferent la situació dels palestins i dels refugiats siris. Mm.
De totes maneres, sí que crec que és important fer èmfasi en aquesta qüestió, que eren gent normal, perquè a vegades ens pensem que simplement perquè ens separa no sé quants quilòmetres deuen haver-hi, uns 2.000 o 3.000, no sé quants n'hi ha, però ens pensem que ja és una cosa llunyana i tal, quan les realitats socials tampoc difereixen massa de la nostra, no? En definitiva, és això. Miriam González, doncs, escolta'm, alguna cosa més que puguem afegir? Hi ha hagut algun moment així que hagis dit ui, això que estic fent aquí, per exemple, treballant amb l'Agnur, ara me n'arrepenteixo, hauria d'haver tirat enrere, és una història difícil, és difícil de pair, o tinc por, alguna sensació d'aquesta humana que l'hagis viscut, no? I que puguis o vulguis confessar, clar.
És una feina molt, molt difícil, per això, bueno, de fet, ara mateix no estic treballant, estic descansant una miqueta, perquè jo crec que per salut mental, moltes vegades sí que m'ha passat, que penso que estic bé, però després no... Tinc reaccions que...
Ja, dius,
que
estic bé, però potser no tant.
He de descansar, perquè, clar, és...
Però hi tornaràs.
Sí.
Sí? A on tornaràs?
No ho sé, encara. Estic...
Però hauria mitjà?
No crec, perquè ja he estat allà treballant 3 anys. És molt, molt, molt dur. I aleshores crec que aniré...
Una altra banda. Maldives, Polinèsia Francesa...
Sí.
Que allà no en trobaràs de refugiats, però bueno, són uns quins països, és veritat. Bueno, tenim l'Àfrica Central, que déu-n'hi-do.
Sí.
O sigui, n'hi ha, de llocs per...
Hi ha llocs, ja veurem. Ara, de moment...
Acaba de descansar. Això mateix, Nadal amb la família.
Sí, sí.
La família... I en parlarem l'any que ve. Molt bé, Míriam, moltes gràcies per haver vingut al Compromís.
Gràcies.
Que vagi bé.
Gràcies.